informació.
Bona tarda, són les 4. Milers de passatgers afectats pel tancament de l'aeroport londinenc de Heathrow arran d'un incendi en una subestació elèctrica. És un dels més importants del món, aquest aeroport. Podria recuperar l'operativa avui a la nit, de manera però encara parcial. Al Prat s'han cancel·lat fins a 20 vols de sortida o arribada a l'aeroport londinenc. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament d'haver trencat l'alto el foc pactat amb Donald Trump per evitar els atacs en infraestructures energètiques. Tot plegat per l'incendi que hi ha hagut en una planta de gas estratègica a la regió russa de Kursk. Aquesta matinada Rússia també ha llançat un atac massiu contra diverses ciutats ucraïneses amb més de 200 drons. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que hi ha hagut diversos ferits. Més de 300.000 persones afectades i pèrdues per valor de 18.000 milions d'euros. És el balanç de les conseqüències de la dana al País Valencià, fet públic avui pel govern de Carlos Mazón. Un president valencià que ha defensat la gestió del seu executiu dels aiguats de l'octubre de l'any passat, tot i les crítiques, i que ha demanat la col·laboració del govern espanyol. 3 de cada 4 catalans estan preocupats perquè els pugui afectar una guerra a Catalunya, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. Sobre el canvi climàtic, el 80% creu que hi haurà conseqüències greus si no es redreça la situació. També la majoria de persones diuen que s'han sentit discriminades per raó de llengua. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona fa amb èxit el primer trasplantament simultani de cor i fetge a l'estat a un pacient pediàtric. Es tracta d'una cirurgia molt complexa que només s'ha fet a poc més d'una trentena de malalts a tot el món. El pacient, que ara té 16 anys, es troba bé i pot fer vida normal. La Fira de Titelles de Lleida proposa aquest any fins a 30 espectacles procedents d'arreu del món i més de la meitat són estrenes. El certamen és l'únic que es fa al sud d'Europa i s'espera la participació de més de 300 professionals i 45.000 espectadors. Es farà de l'1 al 4 de maig.
Catalunya Informació.
Esports.
Pau Cubarsís se sotmetrà aquesta tarda a noves proves per conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet al turmell dret. De moment, el jove central blaugrana segueix a la concentració de la selecció espanyola. El Barça de bàsquet rep els Alguiris de Kaunas a 8:45 a la jornada 30 de l'Eurolliga. A la Copa d'Espanya de futbol sala avui tenim el duel català entre el Barça i l'Indústria Santa Coloma. Aquest partit es jugarà a 9:45 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Miami, Paula Badosa debuta aquesta tarda contra la canadenca Emboko a la segona ronda.
Tarda amb estones de sol a les Terres de l'Ebre i al sud del Pla de Lleida, però en canvi la resta del país continua ennuvolat, pluges a les comarques de Girona i també en punts de la Catalunya central. La cota de neu al Pirineu baixarà cap als 1.600 metres.
Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Astils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
Psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu.
Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
Sí, senyor, molt bona tarda. Aquesta és l'hora que comença, doncs, això, Sempre és massa, un programa que deu portar ja 25 anys aquí a Ràdio Sant Boi. I que
o
això,
més.
O més. I que, bé, que segueix tenint, doncs, aquesta... Bé, bueno, i més ara, no ens hem d'enganyar, no? Oi, Jordi?
I tant.
Crec que sí. Aquesta, com ho diu. I Eli, també.
Què tal? Oi? Bona tarda, com
bona
esteu?
Bona tarda. I avui tenim el nostre amic...
Hola, bona tarda.
Com estàs Isabel, tu?
Hola, bona tarda a tots.
És el Miguel Ángel.
Miguel Ángel, sí senyor. Sí. Ell viu a l'Hospitalet amb la seva mare, oi? Bueno, ara ja tens parella, em vas dir, no sé, oi?
Sí, tinc parella, i, doncs, però sí, estic a la mare visquent encara, i doncs sí, amb vista de futur de conviure, i hem fet un amago, i bueno, també el que passa és que de vegades no és perquè no s'estimin les persones, sinó que també jo vinc del món de la salut mental, tinc un diagnòstic des de molt jove i sí, i és clar, quan tu tens una parella que també està a la teva situació, no, d'un diagnòstic, també des de molt joveneta, i el que passa és que sí, t'estimes molt, hi ha sinceritat, hi ha confiança, i el que passa és que hi ha unes aures, no? Que són els diagnòstics, els dolors,
unes aures,
sí. I hi ha uns trencaments que van per la seva, al seu costat, i, sí. I les persones es volen, es estimen, volen conviure, volen fer-se un projecte de futur junts, però sí que està això, no? És aquestes aures que es repelen, perquè ella té un trastorn més cap a fora, no? Més d'escudar-se, no? A l'interior...
De protegir-se.
Sí, la ferida, no? I jo tinc un trastorn més introspectiu, més fins a dins, no? Al ja, fons, ja. Perquè no arribi ningú i...
Però tu, però tu, i l'Eli m'ho preguntava aquest migdia, per tu fas poesia, tu tens... pintes també, vull dir, fas coses, composicions, no?
Estic fent un taller de manualitats a Prevent, a la Fundació Prevent.
Ah, on és això?
Sí, a Barcelona, està a l'Avenida Roma. Sí, sí, molt, molt cercana a l'estació de Sants, a l'Avenida Roma, sí, a l'altura de... I és una fundació que fa... Bueno, hi ha professionals que fan això d'acostar les persones amb discapacitat a les empreses, fer una mica d'acostat per les entrevistes, preparar, posar en contacte talents, no? de diferents capacitats, no?
Sí, sí.
Que al final la discapacitat no és una altra cosa que tindre una diferència, però una diferència de valor també, de capacitat nova, no? I extraordinària. I fundacions com aquesta fan aquesta unió, no? De les empreses i del valor de que creixin en diversitat i en potencial, perquè moltes vegades el que no veuen els que no tenen aquest camí, no? de llevar-se i de lluitar amb molt més obstacles i tot això, sí que tenen una visió més ampla i més allà del que és l'estereotip, no? Que deriva al llum, no? Deriva, va apartant una mica la boira aquesta de prejudici.
Escolta, jo sempre que t'he vist sempre m'he quedat així una mica volent dir, hosti, tu, aquest paio t'aporta coses que tu mateix és que no ets sensible, no sé, vull dir, a vegades el fet de no tenir una problemàtica, com tu dius, ho has esmentat, vull dir, fa que un no experimenti o no estigui sensibilitzat amb les capacitats aquestes que tu dius, no? I segurament que jo no les he tingut mai. De tota manera, he tingut afició per tenir-les, Això també és veritat, això que has dit de no llevar-se, de no comunicar-te. Molt bé. Eli, tens alguna pregunta en concret per fer-li?
Bé, una mica el Miguel Ángel proposava de parlar sobre les relacions de persones quan hi ha un trastorn, o sigui, el com què aporta cadascú i una mica el que és la relació de parella, no? O sigui, amb trastorns. Miguel Ángel?
Sí. Jo conec una mica en el meu entorn hi ha parelles de persones, no? Que de molts anys, no? Que molts han estat fins ara i ara tenen 60 anys ja o algun mes i em sembla que sí, d'aquest món de l'activisme i de la primera persona lluitadors de molt joves, no?, que van començar el moviment. I sí que em sembla que tot això em fa acostar-me, no?, al pensament d'aquell no és un dol, no és un com un conflicte, no? De les persones que s'estimen i quan tenen el mateix confluir al camí surt l'amor, no? La flama de l'amor, sinó que és la motxilla que porten i aquella ferida mal desinfectada per la societat i per la nostra humanitat.
Mai desinfectada.
Mal desinfectada.
Mal desinfectada.
Per la societat,
sí.
i per aquesta boira de codícia i de no saber realment el que és important, no?
Uh-huh.
Deien que Darwin va dir a la teoria de l'evolució,
sí,
que era el més fort el que evolucionava i el que permaneixia. Doncs no, eren les comunitats que s'unien i feien costat per davant i s'apoyaven i feien el costat mutu i el abraçar-se i recolzar-se al valor, i cadascun era una màgia única en el seu enllaç en el grup, no?, a la tribu i en...
M'estaria content el nostre amic Joan ara amb això de l'ànima que has parlat, no? Perquè has parlat de l'ànima, tu, que no és l'ànima, sinó que, oi que ho has dit així?
L'esfera que es crea a l'ànima quan tu arribes a un món que està confós. Està malherit ja de per si amb la codícia, amb el diner,
sí.
Jo crec que els diners sí que han fet molt de mal a la consciència humana i a qui són en realitat, i venint a un espai corpòreo molt materialitzat amb el que tenim que ser i el que tenim que aconseguir.
Llavors parles de diferents formes, oi?, que coincideixen en definitiva en una massa de comunicació, bueno, vull dir que
dins de nosaltres arriba una, doncs aquesta es doblega amb el dolor per sobreviure. Es doblega amb... jo sempre he pensat que la locura és una estratègia és estratega de l'ànima per continuar i per no perecer i per no caure a l'abans d'anar-se, no? A un adeu que arriba massa de temps.
Massa aviat.
Massa aviat.
Podríem dir que és com una defensa?
Sí, la bogeria jo crec que és una defensa, sí, de l'ànima, per continuar. I per superar, és com l'epigenètica, quan tu superes el que t'han donat de la transmissió genètica del pare i la mare, aquestes coses que, com les addicions, com les formes de comportament, de caràcter, no?, que deia el Jaume abans, aquest caràcter que de vegades tens que templar i posar-lo i diu, vinga, posa, templa't una mica i el caràcter quan faci se tenga que utilizar y en la medida que sea necesario, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces no se nos enseña a entendernos, y al entendernos podemos fluir sin miedo y el miedo nos paraliza, y entonces es muy cómodo para las élites, cada vez más clientes de la farmacología y más atrapados en su miedo y en no poder ser auténticos. Por eso cuando un ànima neix al món se li hauria de posar com una educació emocional i d'aquesta aura, no?, protegida, i no deixar-la així, ala, i en les redes, als mòbils, a la tecnologia, passa el mateix. Si tu deixes a un ser que naix, a un ésser corpori, totalment sol i nu, es farà mal.
Es farà mal
però no per ara, quan és petit. Mm. Es farà mal de petit, però aquesta ferida de petit, quan sigui gran, serà un ocàs. Serà això, estallarà com estalla la terra quan surt el magma i ho crema tot.
Déu-n'hi-do.
I jo crec que sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la versió. Déu-n'hi-do la versió. Molt bé, molt
molta
bé.
Molta metàfora, sí. Perdoneu. Però
no.
No sé però... molt bé com...
I com podem canviar això, no? Des d'on podem canviar això? Bueno. Perquè a mi se m'acut, no ho sé, entenc que des de la família, però quan la família falla, qui pot suplir la família? No, al final també crec que hi ha una part molt important d'educació, no? D'ensenyança,
d'aprenentatge, no?
Al final d'educació en valors, no? Jo tinc un nano de 7 anys i hi ha una part de les assignatures que és educació en valors, no? Que dic, ostres, que important és, no? Al final, per mi, tan important és que sàpiga sumar com que sàpiga posar-se en el lloc de l'altra persona i sentir el que sent aquella persona o...
Sí.
O per fer només l'exemple, no? Al final és com no fer allò que no t'agradaria que et fessin, no? Al final sí. És una cosa que s'ha de practicar, no? De la mateixa manera que practiques les sumes i les restes. I totes aquestes coses que es fan... També és important el tema dels sentiments, no? També poder-ne parlar, no? Com et sents tu, com t'afecten a tu les coses. És...
A mi una cosa que em crida l'atenció molt, però ja no és avui, només, sinó que fins i tot me'n recordo no fa gaire que vam estar allà a Castelldefels, que vas estar allà doncs, fent com una conferència, manifestant coses molt... manifestant coses que tenen molt, me'n recordo molt que tenen molt a veure amb el que acabes de dir, no? Jo per exemple, una de les coses que crec que es pot aclarir molt bé, que és una aura, és una cosa pròpia, no?
Sí, l'aura, el misticisme, l'aura és aquest color. Sí que hi ha com molta literatura mística del color, no? Que emanes un color, una energia, no? Que emanes. L'ànima emana aquest poder intern, no? Que al final és comú, no? Tenim tots. És com l'arcoiris, no? Ara, igual, no sé, igual sota una muntanya o amunt una muntanya, no? Perdó. I hi ha un arcoiris, no?
Sí.
O es refleja, no? La llum és color, no? Nosaltres interpretem els colors, però la nostra configuració de cerebral, no? Perquè tenim que interpretar la consciència. La consciència s'interpreta dins d'una matèria orgànica i la llum fa que tu interpretis la consciència i cadascú té la seva. Però hi ha una comunitat àurica de l'aura, que és aquesta relació des de la llum, no? I jo crec que aquesta aura, quan és danyada, com deien abans,
sí.
quan fracassa a transmetre el seu color, el color és com si agafessis un pincel i posessis negre o gris amb un color radiant, no? Un blau esplendorós i l'embrunessis així, amb negre, i ja no pinta el color real, no? Però si tu li fiques molta, molta claritat amb aigua i el rentes, no? L'aquarela, a baix està a l'azul.
Està allà el blau. Que...
Pots rentar-lo bé i que torni a florecer, no? La llum del teu aura.
Sí, em permets una pregunta només. És aquella de dir, tu a vegades et pots trobar o et trobes en una situació de, no sé, de tristor. Per exemple, quan el dia és així, a vegades costa una mica de...
Tinc un poema.
Tens un poema.
Sí, és curtet.
Val.
És en castellà aquest. I l'altre de l'amor el tinc en català. Val. Ho vaig traduir. Per ara vull estudiar català.
Val.
Ja li deia a l'Isabel.
A l'Eli.
Vull posar-me per d'aquí un any i mig, 2 anys, i començar a escriure
Molt bé, molt bé. A veure, doncs, fes aquest poema, aviam.
Aquest és curtet, és el que dius, no?, de la tristor, de la soledat, de... L'altre dia en Nicòsia vam fer un programa també parlant de...
I vas a Ràdio Nicòsia?
Sí, estic anant els dilluns, perquè els dimecres no puc quan fan el programa, però sí que col·laboro i m'agrada perquè hi ha grups de teràpia, doncs, recolzament...
I està molt bé.
I aquest es diu El silencio de una soledad. Estamos hechos de silencios, de ruidosos y pródigos silencios, y a veces vacíos e inestables son espacios oscuros y tremendos, en donde no hay luz, donde solamente hay soledades que no hablan ni abrazan, ni miran ni empatizan, solo cargan silenciosos rotos de alguna vez, alguna que algo cayó en sus vidas. Parad un instante y oíd ese nunca buscado silencio sin más que en sí mismo, diciendo todo por lo que vivir. Solitario es el amargor de su mustia huida, el acudir sin encontrar un porqué, anudarla a algún sentir algún día.
Carai.
Uau.
Sí. Sí, sí, no aplaudim perquè faríem saltar el dos.
Me ha gustado eso que cómo iniciabas. Estamos hechos de silencio. Y todo ese silencio que muchas veces nos guardamos y que nos quedamos y que no expresamos también. O sea, esos momentos en los que hay pensamientos, que también nos nublan, como el día de hoy. Pero hay veces que son silencios que no se... con los que no expresas nada tampoco, ¿no? Y también está bien. O a veces esos silencios que simplemente son un complemento a la conversación. O sea, están dentro de esa conversación y también son silencios bonitos. Hay otros silencios que son más estresantes, más de cortantes, ¿no? O sea, un silencio en un momento dado puede ser también símbolo de...
Hay silencios que dicen mucho.
Sí,
¿no?
Exacto. Pero interesante lo que dices, de que estamos hechos de silencio.
A veces hay que saber escuchar el silencio. Es...
Sí, no, estamos todo el día con ruido, ¿no? O sea, estamos en ese ruido constante y no nos paramos tampoco a escuchar justamente ese silencio o lo que nosotros necesitamos en ese momento, ¿no?
O a disfrutar de él también, porque se puede estar en silencio y se puede estar bien.
Amb tu mateix només i una estoneta, va bé.
Amb tu mateix,
sí,
oi?
Sí, va bé per reiniciar una mica el pensament amb els altres, no? Exacte. Hi ha una forma d'optimitzar, no? Per donar més varietat d'idea, no? De poder relacionar-te amb la freqüència dels altres, sí, jo crec que sí.
Bé, vull dir, a veure, se m'acut una altra cosa. Si hi ha silenci també hi ha d'haver, vull dir, clar, quan coneixes el silenci vol dir que també coneixes el soroll, no? O sigui que, llavors el soroll què és? L'alteració és el no trobar-se, el no governar...
O l'estrès, no?, també, moltes vegades, no? La voràgine, el córrer, el vinga tot, de pressa, ràpid... Sí.
No ens parem, no ens aturem a escoltar-nos moltes vegades.
No estem preparats i per això es fan aquestes herides, no?, i després les capes de l'herida.
Entonces, sempre tu has parlat del per què no estem preparats, en definitiva, perquè hi ha moltes coses que fan que el soroll predomini d'una manera desmesurada i, lògicament, estem fora del que podria dir la nostra interior.
M'ha dit una persona no fa molt que... en ningun moment ningú deixa d'emitir freqüència. Sempre estem comunicant. Si jo ara en callo i estic així silenciós, la mirada, l'expressió corporal, l'aura, no? L'energia
que està emitent...
Som energia. Sí, o sigui, al final l'energia recondueix. Al final l'energia es transmet i quan tu no estàs bé, estàs transmitint també aquesta energia. També.
Com deia Newton, no? L'energia no es crea ni es destrueix, no? Simplement es transforma.
Exactament, sí.
T'ha explicat que ha explicat un llibre, que ha escrit un llibre, tu has explicat?
No, no he explicat, no he arribat aquí, Jaume.
No he arribat aquí. Oi, però, molt bé, un llibre. Bueno, sobre això, sobre trobar-se un mateix i tal, i fer el camí de Santiago.
Sí, és el verdadero camino de Santiago, tu camino interior. És del camino Santiago, però va una mica
una trobada allà,
en paral·lel, exacte. Aquí és el camino de Santiago com a mitjà de, mitjà de transformació, com a introspectiva, evidentment.
Ja me l'han demanat, eh?
Ah, sí?
Sí.
Ja després parlem, doncs.
Com ho vas dir l'altre dia?
Ja me'n recordaria en Santiago i ja hi faig.
Ja, sí, ja faràs un paral·lel.
Vindrà perquè diré, sí, ja... Ja he posat la catedral, el xip, i ja me'n recordo per l'enllaç.
Bueno, jo penso que, no sé, Jordi, jo crec que... És que ell és infermer. I llavors, com a tal, l'infermer sap molt bé com ha de tractar tothom segons amb l'estat que està. Llavors, jo penso que aquí tens un xicot que està molt bé.
Jo he tingut infermers de quan vaig estar ingressat a Benito Meni, molts éssers humans extraordinaris, i al contrari, també hi ha de tot, no?
Hi ha de tot. A tot arreu hi ha de
sí,
tot.
Sí, depèn el que et toqui davant, el ser humà que, i l'aura que tingui.
Al final són persones,
sí,
no?
Clar,
cadascú, no? Pues té els seus rols, no? Però al final ens hem d'ajudar, no? És el que deies, no? Al final sí. Ens hem de ser, hem de ser forts
i...
com a societat, no? Sí, al final... Sí. No, aquesta relació de poder, no, aquesta relació d'això...
Mm. Però molta gent es fica en el poder i en... Jo crec que d'alguna forma hi ha tanta violència i que hi ha societats fallides, com diuen, ara està de moda, aquest estat és fallit, no? Està molt de moda dir-ho, sí, és fallit, no? La democràcia és fallida. Mm-hmm. Escolta, no, el que ha fallat aquí... es que estamos dándole pábulo constantemente a la codicia, a la competición, a ver quién es más fuerte y quién pisa más para llegar a la meta.
A ver quién
no
tiene
importa,
más.
Claro,
a ver
no
quién,
importan
quién...
los factores, sino el eso, producto final, ¿no?
Eso
o sea, no importa cómo sea, sino llegar. No, no. Perdona.
Vale.
Aquí estamos todos o no es fiable, no es factible un futuro, una evolución.
Tens la peça musical a punt?
Anem,
ja, sí?
Anem per la primera part.
Anem per la primera part.
Doncs amb un clàssic, Michael Jackson, Beat It.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu.
Bé, doncs estem ja en aquesta segona part del programa, a la qual doncs el nostre protagonista doncs està aquí exposant els seus mecanismes d'autodefensa, també aquells altres que no són d'autodefensa, sinó que són naturals i veritablement són els que provoquen que trobem doncs aquest punt de felicitat i de relaxament, no? També.
Sí, la soledat buscada.
Això,
quan un decideix posar-se a un costat i tancar una porta i seure en una cadira, agafar un llibre, escoltar una melodia, escriure dos, escriure. Tres versos. La salut mental és molt important, sentir-te en un lloc amb tu mateix, tenir esa capacitat de reconduir el pensament, de tranquil·litzar-te l'ànima, perquè jo que ara he conseguido desmedicalizarme de los fármacos más agresivos, de los que te destruyen, ¿no? Al final más. Yo he conocido hace poco un amigo de muchos años, casi se va, porque un fármaco mucho... Bueno, no quiero entrar tampoco, porque tampoco quiero que la gente malentienda las cosas.
Sí,
¿no? Pero estos temas de... Digo esto porque yo he conseguido superar cosas, muchas. Me ha costado mucho esfuerzo, mucho sudor y lágrimas. Pero siempre queda un daño en el sistema nervioso, ¿no? Después de tantos años, y queda esa huella natural que digo yo, ¿no? Que ese daño, que es el origen de todo, ¿no? Que vale. Esa protección, ¿no? De la bullería. Cuando tú la domesticas a la farmacología, está todavía el animal salvaje. Está, sí, domesticado.
Bueno, es como si estuviera letargado, entiendo. Exacto. Porque al final es esa medicación... Tente, sí. Exacto, o sea, simplemente lo duerme, sí. lo aletarga, justamente. No trata lo que es la raíz de esa situación.
No, no se va al foco original y entonces...
Pero es importante intentar llegar allí.
Claro.
O sea, me refiero porque al final, si tú no sabes aquello que... ¿no? La causa que acaba motivando realmente... ese comportamiento problema, ¿eh? Para llamarle de alguna manera, ¿no? Aquello, ese sufrimiento, ese aquella cosa que tú haces estar mal, ¿no? Si tú no solucionas la raíz, es muy difícil que, ¿no? Que haya un buen pronóstico de eso, ¿no? Sí. Al final, la medicación yo creo que es necesaria en según qué casos.
Siempre.
A veces hay que aceptar que hay una temporalidad y luego también de ese tratamiento y luego, cuanto menos, mejor siempre. Sí. No, pero no en este caso, o sea, en cualquier caso, al final todo lo
siempre
que sea
que se pueda, la dosis mínima y fundamental para no caer, ¿no? O sea, para que no haya una descompensación, un altracop. Sí que es verdad que el que pasa es que cuando ens posen a aquesta etiqueta, nosotros mateixos, ¿no? En la autoestima, cuando tú comienzas a creir que a pensar que sí, que tenen raó els que et senyalen, t'insulten i pensen de tu, no? Que ets perillós, que no poc confiable, inestable, tot això.
Però això és culpa de la gent que els ha ensenyat a pensar d'aquesta manera, perquè...
Sí, pero cuando tú te lo crees, cuando entra dentro de ti el prejuicio y te posee totalmente todas tus facetas, tu mundo se convierte en una autodestrucción.
Bueno, en una justificación constante, ¿no?
Claro, y eso es dañarte, porque al final estás yendo hacia el pozo, directamente corriendo a una velocidad cada vez más rápida, al final te lanzas a la profundidad del pozo.
Sí, es como que siempre se señala a la oveja negra.
Claro.
O sea, esa persona que es diferente y como es diferente, pues ya se le señala.
Me gusta más el símil del patito feo, porque al final, ¿no?, desarrolla
la cualidad, sí, la belleza.
Claro, entonces, pero sí es verdad. A ver, sí, yo lo digo por el tema de cuando intentamos confiar en alguien, ¿no?, psicólogo, psiquiatra, mucha gente muere sin decir lo que le pasa, sin confiar en nadie y decirlo y sacarlo de dentro. Es un problema también, porque el no confiar en alguien para sacar el dolor fuera y empezar a expresarlo y a liberarlo, ¿no? En las tribus antiguas, cuando ocurría algo así, que había un daño, el chamán o esto, se iba con la persona y se iba a hacer estos conjuros, estos tratamientos místicos. No quiero mentar hierbas ni nada, pero sí que se ponían el chamán con esa persona hasta que lo limpiaba, y esa persona sacaba, porque era el chamán para toda la tribu, era donde podían, porque sabían que era seguridad, ahí no iba a salir de ahí. Pero ¿qué pasa? Que aquí nos encontramos en un mundo cada vez más personalista, más egoísta y más difuso en las redes, en internet, en la mentira de una pantalla. Y eso al final es más soledad. No.
A veure, aclareix, jo penso que és interessant que aclareixis què és un xaman i com és que en determinades cultures existeixen, i en canvi aquí hi ha com si ho haguéssim destruït, no ho dius?
A veure, se ha destruido cuando lo que decíamos, ¿no? Según el ser humano que te encuentres delante, ¿no? Si tú te encuentras una persona con vocación delante, que quiera ayudar de verdad a las personas y ha estudiado lo que quiere hacer y quiere ayudar y sabe cómo hacerlo y va a estar ahí y su vida es para entregar parte de su vida,
encara que s'equivoqui, ¿no?, que haurà d'anar aprenent i tal.
Sí, bueno, la equivocación forma parte del camino. Sí, al final, caerte y levantarte te va a hacer experiencia.
Es el que de Dios, sí.
Y si la persona que tienes enfrente es vocacional, ¿no?, y está ahí y busca la forma de que tú y tú lo llegas a notar, ¿no?, que esa persona de verdad quiere llegar y puede, llegas a confiar, eso es más difícil, ¿no?, que la persona confíe. Ya hay otras características, ¿no?, que van más allá, pero entonces sí que es como si se personalizara el chamán, ¿no?, de alguna manera, cuando hay vocación. La vocación es como una transmisión, ¿no?, en el tiempo. El ser humano que nace con vocación de algo para los demás sí que lleva algo de la sangre de los chamanes. Lo que pasa que mucho interés, la codicia ha ido perturbando, perdiendo eso en la sangre y diluyéndolo. Uh-huh. Y estamos en el momento que estamos, ¿no?, que tenemos que ver quién está mandando y a dónde dirigen, ¿no? Otra vez a volver a caer en la piedra del belicismo, de la guerra, de pagar con sangre, con economía, con... Uh-huh. Y entonces no...
O sigui que tots plegats tenim com un xaminisme posat a dins en el teu interior. El que cal també és despertar-lo cadascú de nosaltres, no? Vull dir, això és important.
Sí.
Jo veig això, no sé, vull dir, diu confiança. Confiança no la tindràs amb aquell que ve de cara a tu i t'insulta, o no, o en menys teu, o en margina, això està clar, no?
Sí, no, l'ataque... Tú ya estás por dentro en duelo continuo, contigo, retándote a ti, retando a todo, sí, el mundo, retando a tu madre, a tu amigo, a la sociedad, en las miradas, al pasar por un sitio que hay mucha gente. Yo no sé cómo sería un mundo sin tanto competir con los demás, retarte continuamente, ¿no?, como si fuera un ring, ¿no?, en sí, sí, la vida.
Pero al final también es una competición, entre comillas, ¿no?, que asumes tú, ¿no? Sí, porque sí, al final, no sé, uno puede decir, ¿no?, yo por ejemplo libremente puedo decir, pues no sé, pues no tener redes sociales, ¿no?, y a estar al margen de esto, ¿no?
Sí, pero yo en este caso las tengo todas, ¿pero por qué?
Por ejemplo, asumo
la parte de guerrera, de guerrero. Porque, sí, sí, porque cuando hablo de las tribus, si nos vamos a los orígenes, a ver, el conflicto de una energía y otra ha existido siempre, y es como un equilibrio, ¿no? Tenemos que ver, que entender también que hay algo que quiere acabar con otro algo, ¿no? Nosotros estamos hablando aquí de la empatía y del no querer sentir la vida de los demás como la nuestra. Hay otra parte que siente a los otros como esclavos y los quiere como algo que usar, ¿vale? Y es el choque en el mundo ahora mismo de energías. Otros vemos a los demás como compañeros de vida y a los que ayudar y que lo que el don y su virtud la traigan a nuestro frente común. Y otros no, otros quieren esclavos, otros siempre han traído donde nunca acabó. Los expoliaron y traen, siguen trayéndolos, siguen en muchos lugares esclavizando. Sabemos de qué continente hablo, no hace falta mentarlo.
No,
por no mentarlo. Sí, hay que mentarlo con letras mayúsculas y es nuestro origen y son nuestros hermanos. Es África y ellos saben muy bien. Yo he hablado con muchos y tengo el conocimiento de lo que sienten cuando se van, cuando vienen y los que están allí que mueren por veintenas de niños en minas, expoliados y siguen abusando. De ellos, los imperios. Entonces, hay un choque, hay un equilibrio también. Entonces, no sé si vendrá de lugares estelares y esto está en todo el universo, este conflicto energético, ¿no? Puede ser. Pero nosotros estamos hablando de una parte. Aquí no hay nadie de la otra. No vendrían.
No
les interesa.
Sí, sí. Està molt bé. I tu creus que podria ser que fos com una mena de... Això és una petita... Jo, per exemple, quan veig les formiguetes que es belluguen per allà a l'hort i tal, i mira, dic, això és un món més petit que no pas el nostre, però que també s'assembla.
Bueno, tienes China, que se unen, hay una logística y una simbiosis a veces que te montan allí tres plazas de, o sea, tres centros comerciales de 30.000 personas en dos días. Si se juntan y saben cómo comunicar y cómo, o sea, quiero decir que al final el ser humano puede ser mucho más que las hormigas. Pero es el conflicto.
Bueno, que tenim un conflicte intern, això està més clar que l'aigua, i que aquest conflicte és el que hem d'aprendre, doncs, a veure com el anem fent petitó, fins que desapareixi pràcticament de la nostra manera de ser, i així, doncs, alliberar-nos de tots els mals, no?, que dirien, qualsevol ho diria, això,
Tenemos que saber qué guerra es luchar, ¿no? Al final no las podemos luchar todas, ¿no? No podemos estar...
Sí, y la intensidad que vamos a poner a la guerra.
Claro.
Porque... Sí, perderte totalmente en el abandono de una miseria humana por conseguir un logro o proteger un valor o proteger... El que va a la guerra sabe que va a morir. El soldado sabe que va a morir. El novio de la muerte, muchos, no hablo de un ni de la legión, ni de la legión francesa antigua, que antes se llevaba como mercenarios pues a trabajar para los intereses de los imperios, la legión francesa extranjera que era antiguamente.
Sí.
Yo tuve un tío que murió de frente con un coche que estuvo en la legión extranjera y sé lo que era aquello, ¿no? Eran mercenarios, bueno, que trabajaban a las órdenes de los... Entonces, no es poner un... Pero sí que el que se mete, por ejemplo, al mundo militar, ¿no? Su vocación es ir a morir por defender un día a su familia, a su pueblo, a su tierra y a su tribu. Pero bueno, claro, ahí está el tema, el problema, ¿no? Venimos a un conflicto, ¿no? El interno y el choque de esas dos equivalencias.
No vas a decir.
No, voy a decir que... O también desde la irresponsabilidad... Irresponsabilidad, entiéndeme, al final es como... Y si no hay nunca ningún de esto bélico... Y decir, ostras, he estado toda la vida aquí, ¿no? Haciendo...
Ni económico, ni...
Sí, pero me refiero que, por ejemplo, un soldado no... O sea, no sé, ahora mismo no sé si hay conflictos bélicos a los que manden, por ejemplo, soldados de aquí de España, ¿eh? Pero me refiero que al final también dices, bueno, y mira, sé que es un sueldo asegurado y estoy aquí y oye, y me gusta el deporte, el ejercicio físico. No lo sé, ¿eh? Hablo del desconocimiento, ¿eh? Pero al final también hay gente que dice, oye, pues mira, hago esto que al final también es como... No me exigen una gran cantidad de estudios, tengo un buen sueldo, sé que es para toda la vida y oye... ¿Sabes? Si la cosa se pone mal, ya, si eso, deserto.
No, yo no digo ir cuando no hay una declaración de guerra mundial, ¿no? De dos alianzas. Digo cuando hay un estallido bélico en todos. Cuando suenan los, como en Ucrania, suenan continuamente las sirenas, estás oyendo que muere gente que conoces continuamente, tienes que estar soterrado para y salir a ver la luz del sol y respirar. Una bocanada de vez en cuando, como los médicos que oí yo que subían a la terraza arriba en un hospital allí, oculto, no defendido, y subían. a respirar.
Tu has elaborat una estructura que té molt a veure, doncs, amb les mateixes pors que tenim moltes vegades a dins sense saber ben bé de què venen aquestes pors, no? Mm. M'entens el que vull dir? Vull dir que normalment tenim por, doncs, a situacions que ens superen, i llavors, i per què coi haig de tenir aquesta por jo? Bueno, és molt important superar la por, eh?
Estabais hablando sobre la guerra y a mí me ha venido el pensamiento de que muchas veces somos nosotros mismos los que luchamos contra nosotros mismos. O sea, la guerra tenemos de manera interna. Entonces, muchas veces no sabemos cómo obtener esa luz, cómo obtener esa claridad de pensamiento. Iniciamos con el tema de las relaciones personales con el trastorno, ¿no? O sea, muchas veces cuando tienes un trastorno, o sea, tienes una guerra interior.
Una lluita, sí.
Sí, una lluita que de vegades, doncs, si la comparteixes amb una altra persona que també té un diagnòstic, doncs clar, aquí pot haver un conflicte entre totes dues bandes, no? Si sí. En comptes d'externalitzar-lo ja mirant de manera política la guerra com a tal, la guerra com a nivell intern, no? Que moltes vegades tenim amb nosaltres mateixos.
A veure, jo parlava fa un moment de la por, aquesta por que moltes vegades ens atenalla, no? Vull dir, quantes... el que explicava el Jordi precisament, diu, esclar, diu que, que millor que trobar, doncs, una dinàmica en el context social que pugui garantir-te que tota la vida tindràs, doncs, ja, doncs, això, vull dir, tindràs la continuïtat, o sigui, que no et faltarà el que és essencial, no? Jo penso que això és una cosa que s'assembla molt a la problemàtica mental i a la salut, no? Per què? Perquè jo he vist molta por a la cara. Avui, precisament, a tu no t'hi vist gens de por, eh? Estàs com alliberat de la por, tu. Eh? Entens el que vull dir?
No, tengo miedo. De hecho, he desarrollado ansiedad. Dejé atrás... un diagnóstico más esquizoide, ¿no? Esquizofrenia perceptiva. Sí. Sigo teniendo esas... Mi cerebro al final quedó desconfigurado, ¿no? Como la normalidad quiere que sean. Sí. Fluye, pues eso, la dopamina y otras cosas se disparan muchas veces. Yo he aprendido, me he conocido muy bien, he tenido mucho tiempo para adentrarme, ¿no? En por qué siento esto aquí, por qué me pasa esto, qué es esto. Buscar, ¿no? Todo lo que es la teoría psiquiátrica, todo lo que intenta explicar esto. Muchas veces hay gente que no lo ha sentido nunca, pero no. Bueno, yo voy hablando con los míos, que tienen lo mismo que yo, y voy cogiendo de muchas afluentes. Entonces llega un momento que digo, bueno, pues entonces, vale, yo tengo esto, he desarrollado, he evolucionado el trastorno, porque he tenido el tiempo, la capacidad, y también me he encontrado, pues, esos chamanes vocacionales, ¿no? Esa transmisión a lo vocacional del chamanismo. Me he ido encontrando seres que me han ayudado, que me han dicho, no, mira por aquí y ves por aquí, ¿no? Tú, entonces, yo creo que sí.
Persones que ajuden a tothom, per això, no és que només t'hagin ajudat a tu, no? És exacte.
Estan en aquest món per guiar i per acompanyar.
Per compensar. O sigui, que d'una manera o altra, les aures i totes aquestes energies...
Es comuniquen i s'encuentren.
Sí. Clar, això també és molt important, arribar a aquesta conclusió, si tenim el que ell diu, cada vegada interpreto més bé totes aquestes coses, i lògicament m'allibero de la por, que la por al cap i a la fi és el desconeixement, és el no saber interpretar. Que...
La vida és un papiro que vas leyendo
això.
I vas comprendiendo cada vez mejor, porque sí. la letra es como que se va clarificando cada vez más.
El papiro, sí.
Cuanto, es bonito esa comparativa. Al final, cuanto más te conoces, más sabes, más recursos tienes para afrontar ese miedo del que...
I no t'ha de fer por a vegades que apareixin pensaments o bé accions, no?, que d'una manera o altra d'entrada pot semblar que estàs traicionant la teva pròpia essència. Vull dir, aquesta també és una altra de les constants.
La sombra, no?, que deia Jung, no?
Això,
sombra, aceptar tu sombra.
Això mateix, les pròpies ombres.
Aquí està l'acció, no?, quan està la idea i l'acció, no?
Sí, sí.
y todos tenemos sombras, todos venimos de orígenes de guerras cruentas, de hacer cosas por salvarnos, lo que decíamos de la guerra, ¿no? Los hombres tenemos una transmisión, heredábamos de los genes aquellos campos de batalla frente a frente, cuerpo a cuerpo, que no eran ni con armas ni con drones, cada vez se alejan más, ¿no? Lo corpóreo del enfrentamiento físico. Sí, mucho en un ring, cuatro paripés, sí, lo que queramos. Pero eso al final no es como nuestra antigüedad, nuestro origen, antropología, no es psicológico, social, ¿no? Y humano, del enfrentamiento de la sangre, de los gritos, de estar pisando, ¿no? Pues encharcados los pies en sangre, con espadas, con... Cada vez se fue. Yo vi un vídeo una vez que eran trogloditas, en el comienzo de la humanidad, trogloditas pegándose con los garrotes, ¿no? Con los primeros palos de las maderas, de los árboles. Y fue evolucionando, ¿no? Las armas, cómo evolucionaban las armas cada vez, hasta que al final estaban bajo tierra con los ordenadores, volando los misiles nucleares, seguían siendo trogloditas. Pero seguían siendo trogloditas. El humano no había evolucionado, había evolucionado las armas para destruirse cada vez más lejos uno de otro y matarse todos los que pudieran, pero el ser humano seguía siendo troglodita.
Escolta, has dit que teníem un poema d'amor, no?
Sí.
Eh que sí?
Bé, sí, seria un punt per cerrar.
El llegeixo en català o en castellà?
Com estigui escrit?
M'atreveixo?
Com estigui escrit?
Bueno, vinga,
t'atreveixo.
Ho faré millor, eh?
Vale.
Aniré a estudiar i... Bueno.
A veure què, sí, amb què ens sorprèn ara.
Sí,
no. Ens deia que era...
Jo em sembla que ja l'havia escoltat, perquè ja dic, no és la primera vegada. Aquí. Ay, que no surt.
No, es que escribo tanto que a veces encontrar algo sí que
sí,
me cuesta.
Sí, también costa, sí, también es verdad. ¿Aquí? Ver,
yo,
¿y
creo sí, yo creo que sí.
Sí. Muy bien. Bueno, Eli, ya tenemos una otra. Això està...
Sí, si lo encontramos, ¿eh? Si no, sí. ya miraríamos
ahora
de,
sí,
de despedirnos.
Ahora sí, ahora he dado con el kit. Es que a veces, claro, como estoy en otras cosas, ¿no? Tengo la mente un poco ahora diversa, ¿no? O digámoslo así.
Vale, venga, a ver ahora.
Vale, ahora sí lo tengo. Bueno.
Venga.
Venga, dale, Miguel Ángel.
Bueno, está en castellano.
Pues en castellano.
Sí, eso no importa.
Vale, pues voy, ¿eh?
Sí.
A veces los que viven el amor y quieren estar muy cerca el uno del otro son repelidos y atacados por sus emanaciones de dolor. Es lo que no deja a favor darse un abrazo normal. Sientes sin sentido un fin de ese real color. Una luz en otro día, más cerca que lejos, siendo grandeza y no ser la nada que ya no te deja derribado, porque es vida que no se encuentra ni anida, perdiendo ese amor verdadero, bebiendo ese no ir nunca a la mar de esencialidad, continúa y continúa en trazabilidad, de la vuelta al silencio, revuélvete a él y anuda, sé el nudo desatado y roto en letanías, cuando se separa al no poder amarse, por la sintomatología dictada por ciertos fallos, errores y fracasos, reconstruidos en comienzo a otro amor, en deseos de un potencial de amarse a sí mismo, de reinventarse ya, estar para la otra persona, para su ser, su alma, hecho y creado del amor, siempre más fuerte, conocido, confiado, en lucha sin tregua de enraizarse en lo bueno y en lo amado, dejarse llevar por el sentimiento sin ceder a la ofensa, de una calma sin poder ser alma de amar, volviendo pero sin herir y distanciarse en desvanecer su darse amor, porque no es dolor, es fuerza, es protección, es un escudo, y elevar la vida aún mejor, encontrarte en esa locura y su indominia de cruda, delirante rotura, y saltarte tanto dolor y quebrantamiento, sesudo que al amor no anuda, faltándoles vida real y pura.
Muy bien.
Claro. Vale.
Pues yo creo que es un broche final para este programa. Agradecer a Miguel Ángel el estar aquí, esa creatividad y esa poesía.
No serà l'última vegada.
No serà l'última.
Muchas gracias y bueno, un plaer vindre
aquí a Sant Boi.
Tornar a estar amb tu. Jaume, ja ho sap,
i amb l'Eli.
L'Isabel,
l'has conegut a l'Eli també.
M'agrada molt conèixer una companya de lletres i d'activisme i de comunicació. I, bueno, aquí estem tots, i el Jordi, que és un noi que es nota, no?, que està per
la feina. I
per la feina d'acostar als altres.
És, aquest sí que és un xaman, sí, ja t'ho asseguro jo.
Doncs ens acomiadem.
Que vagi molt bé.
Amb una cançó maca que diu, bueno, justament Beautiful People, de Ed Sheeran. Fins la setmana vinent.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Lamborghinis and they're renting hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Beautiful people, drop top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and roll up nose, beating up some broken holes, surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are, we are, we are. We are not beautiful.
Conversation here. No looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. Top designer.